Qui m'ha ferrat, qui m'ha fixat damunt els ossos, a cops, aquesta pell de dona, que tot i despullant-me m'ha vestit. Qui m'ha cridat i qui m'ha dibuixat la boca, amb foc, deixant-hi, com, rebrot, la veu que es va cremant. Òptic expert, em miro la mirada de la gent, dintre de l'ull eixut i no hi vull llegir res. Cega els presagis, he avançat, reculant, i m'estimbo, únicament. Són les pedres dels dits que em van collint aquest abric estrany, pelló, que em deixa nua i que m'estreny, la breu coincidència de la vida i el cos. Aquest és un poema de Felícia Fuster, Qui.
Preguntes d'un treballador que llegeix. Qui va construir Tebes, la ciutat de set portes? Als llibres hi ha noms de reis. Van arrossegar els reis els blocs de pedra? I Babilònia, tantes vegades destruïda? Qui la va reconstruir tantes vegades? En quines cases de la daurada Lima vivien els constructors? On anaven al vespre? Allí on quedava llesta la muralla xinesa, els paletes? La gran Roma és plena d'arcs de triomf. Qui els va alçar? Sobre qui van triomfar els Cèsars? Tenia la tan cantada Bizanci només palaus per als qui l'habitaven? Fins i tot la llegendària Atlàntida, la nit que el mar la va engolir, aquells que s'ofegaven cridaven els seus esclaus. El jove Alexandre va conquerir l'Índia, ell tot sol? Cèsar va colpir els gals. No tenia almenys un cuiner al costat seu? Felip d'Espanya va plorar quan es va perdre la seva flota. No va plorar ningú més? Frederic II va vèncer la guerra dels set anys. Qui més la va vèncer? Cada pàgina una victòria. Qui em va coure el festí? Cada 10 anys un gran home. Qui va pagar les despeses? Tantes històries, tantes preguntes. Hem llegit el poema que es diu així, Preguntes d'un treballador que llegeix, fet per Bertolt Brecht, publicat originalment al volum Poemes 1933-1938, publicat precisament aquesta última data, 1938.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 23 de febrer, passen uns minutets de les 9 del vespre, som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni, i això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa número 309, el programa de cultura i de literatura. Molt bona nit, Asra.
Bona nit, Joan, bona nit, Francesc, com va tot? Preparats per explicar coses interessants?
Preparats per explicar coses aquí,
bona nit. Literària, bona nit, Joan, també.
Expliquem, doncs, que esperem que el programa que us hem preparat us agradi. Saludem també la Gemma Grau, com que es fa la part tècnica.
Excel·lent, sempre.
Excel·lent, com sempre. Ah. I a tota la gent que col·labora amb nosaltres fent aquest programa, també. I comencem a explicar una mica què tenim. Hi ha una cosa també abans, hem de dir, com diem ja, que aquest programa es reemet per Ràdio Vitamènia cada dilluns de 10 o 11 de la nit. No ho fa en format digital, sinó en format de ràdio, al 91.5 de la FM. Per tant, qui vulgui sentir això des de Palau o per aquell entorn, doncs ho poden fer el diumenge a partir de les 10.
El dilluns.
Sí, a les 10 o 11.
Molt bé, doncs bé, avui tenim, com sempre, quatre cròniques. Si no hi hagués aquestes cròniques, no. Això no seria tirant de llibres.
Exacte.
Cròniques del País Valencià, amb la nostra incombustible Empar Murelló. Crònica des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret. Crònica des de Catalunya, amb la nostra benvolguda Sílvia Romero. I crònica des de les Illes Balears i Pitiuses, amb en Pau Badell. A banda d'això, avui tenim un esquema triple a Literatura Universal. Us parlem de tres aspectes. En Joan, en la seva línia, ja parlarà per 24a vegada de la novel·la escandinava de misteri. Avui ens parlarà de Jo Nesbø, una obra que es diu Nemesi.
Nemesi.
L'Asa ens vol parlar d'un clàssic, una
sí.
novel·la de Jane Austen, eh?
Exacte,
Mansfield Park.
Sí.
En tinc un molt bon record d'aquesta novel·la.
Sí, és molt maca. Hi ha parts que Déu-n'hi-duret, no?, el que s'explica, però és molt maca.
És molt agradable de llegir.
Sí.
Ho recordo.
Sí, sí.
Bé, hem de parlar també de coses no tan agradables, la mort de dos escriptors, de fet, un escriptor i una escriptora, Harper Lee, l'autora de l'obra Matar un rossinyol, i Umberto Eco, que van morir fa pocs dies. Bé, tenim també literatura catalana, en aquest cas per parlar d'una cosa, un fet alegre, destacable, i és que...
Per fi!
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'ha guanyat, doncs, novament una dona, Maria Antònia Oliver, i acabarem el programa amb el debat, parlarem d'un tema d'actualitat, concretament un poema que va esdevenir un problema fa uns dies, si més no per alguns, i el noticiari i la frase que ens portarà l'Asa. Som-hi!
La crònica.
Doncs aquest vespre les cròniques comencen amb la Sílvia Romero des de Catalunya. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. I de moment a Barcelona és on ens quedem, com a mínim per aquesta primera informació que us passaré. Es tracta del cicle Heroïnes de la Història, un projecte organitzat per Biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de l'Observatori Cultural de Gènere. Per Heroïnes de la Història s'han dissenyat 7 sessions, al llarg de les quals es parlarà de dones empoderades que van fer sentir la seva veu, es parlarà de moments històrics en què elles van ser les protagonistes. Per situar-vos una mica, en tot cas, us esmento els títols de les diverses xerrades. Les barcelonines, valentes i intrèpides, les místiques i els monestirs femenins, les il·lustradores, saloniers amb estil, les abolicionistes i la resistència pacífica, les sufragistes, lluitadores pel vot, les guerrilla girls, la revolta artística, i, per últim, les republicanes, aquelles oblidades. Com podeu veure, la temàtica genèrica és la que he esmentat abans, que anirà al voltant d'aquestes dones empoderades que en un moment donat van fer sentir la seva veu, però es mou en diferents camps d'acció i diferents àrees culturals, i cadascuna de les xerrades va a càrrec d'un especialista en la matèria. Aquest cicle té lloc entre dimecres 24 de febrer i dijous 31 de març. Cada sessió té el seu horari específic i el lloc de celebració concret, per la qual cosa us adreço a la web del mateix Observatori Cultural de Gènere i allà hi trobareu tota la informació necessària. www.observatoricultural.blogspot.com. I ara viatjarem cap a Lleida, on aquest dijous 25 de febrer s'inaugura l'ANIMAC, és a dir, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya-Lleida, però conegut normalment com ANIMAC. S'inaugura, com he dit, dijous 25 de febrer i es tancarà diumenge 28 de febrer. El programa és ampli, perquè hi haurà passi de curtmetratges, llargmetratges, conferències, tallers... Són, com sol passar en aquest tipus de festivals, ben diverses les activitats que se celebraran i, per tant, cal consultar els horaris i les localitzacions, cosa que podeu fer a la mateixa web de l'ANIMAC, www.animac.cat. I si, pel contrari, els vostres interessos es mouen cap a l'ús de la llengua catalana, cap a la lingüística, la sociolingüística, aquesta setmana esteu de sort, sempre i quan em vulgueu acompanyar cap a Tortosa, a la comarca del Baix Ebre. En aquesta població, a Tortosa, tindrà lloc aquest dijous 25 de febrer una xerrada sota el títol Llums i ombres de la normalitat lingüística a la catalanofonia. És una xerrada que forma part del cicle llengua, societat i poder, que és un cicle sobre sociolingüística que s'està duent a terme a les Terres de l'Ebre i en el qual hi participen una bona colla d'entitats i associacions, com podria ser l'Ajuntament de Tortosa, Òmnium Cultural, Som Escola, la Diputació de Tarragona i n'hi ha d'altres. D'aquest cicle en concret, si hi esteu interessats, trobareu tota la informació, per exemple, a la web d'Òmnium Cultural, que és una de les entitats que hi col·labora, i altres llocs, però aquí ho trobareu sense la dificultat. Només cal clicar www.omnium.cat i tot seguit entrar a la secció territorial de Terres de l'Ebre. Allà hi trobareu la informació. Però, si concretem sobre aquesta xerrada que us he comentat, la del dijous 25, aquesta serà a les 6 de la tarda al campus de la Universitat Rovira i Virgili. El títol era Llums i ombres de la normalitat lingüística a la catalanofonia. I aquí acabem amb la corresponsalia d'avui. Ens escoltem de nou d'aquí a una quinzena. Fins ben aviat.
Moltes gràcies, Sílvia.
Bé, a continuació tenim la crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, aquí al Matarranya, a la Franja. Avui us voldria comentar un llibre que he citat a la 9, que val la pena tindre-ho en compte i que és de la nostra terra, és un llibre esperat. És un llibre de la Susana Antolí, ella ja vam tindre les memòries d'un altre segle, que va ser un llibre preciós. Esta vegada tenim més novel·lat, a part de que són també testimonis, perquè són, estem parlant del títol llibre, que seria Senderes de Gebre, Beseit 1778, ja veureu que el que és los relats, les històries que apareixen, estan molt, molt treballades en el nostre vocabulari, està empleat tota la, diguem-ne, la morfologia nostra, apareix aquí perfectament, i l'acaba de publicar l'IET, o sigui, l'Institut d'Estudis Turulenses. L'Institut d'Estudis Turulenses té una col·lecció que es diu Lo Trinquet, que han anat publicant llibres en català per la Diputació Provincial de Teruel. Ara estem en un moment òptim, perquè a l'Aragó en aquests moments han hagut canvis, ja ho sabeu, i està, diguem-li, bueno, mira si està tornant per a dir de que tenim el Guillem Nicolau que s'havia perdut, és un premi que quan va entrar els anteriors, que tots ho sabem qui eren, ho van carregar i ara el nou govern l'ha tornat a recuperar, que és d'agrair. O sigui que tindrem el Guillem Nicolau una altra vegada i, bueno, i tenim en aquests moments Senderes de Gebre, Beseit 1778, que tots ho dic, val la pena, disfrutareu i veureu que realment val la pena llegir a la Susana Antolí. Tots llegiré un trosset i veureu. Mira, la novel·la conté nombrosos relats històrics, costumistes d'intriga, barreja aquesta que no té altra pretensió que entretenir, però que fa un escrit diferent i enriquidor. Senderes de Gebre es parla sobretot de la moral, de la injustícia i de la misèria econòmica de Beseit del segle XVIII i de la misèria de consciència de l'individu i de la societat. Ahí ho teniu. Disfruteu. Si necessiteu el llibre, lo teniu a la meva web, lo podeu comprar des d'allí i us enviarem a casa. D'acord? Al Serret Llibres ho trobeu tot. Una cosa que se m'havia quedat i us vull comentar. Com sabeu, no sé si ho heu vist per internet, però realment estem en moments difícils, les ventes de llibres van disminuint, per desgràcia, això és normal, per desgràcia també, i bé, jo veient com van les coses he decidit fer una crida perquè realment puga fidelitzar més clients dels que tinc ara. Necessito tindre ventes assegurades mensualment si puc, perquè en aquests moments, et dic, no és per res, però ens tenim tots que espavilar. Us he oferit, us oferís, com jo he dit, la manera de formar part d'un club de lectura, un club de lectura Serret. La idea partís de que volem que sigueu socis del club. Com? Tenim tres modalitats. Una de 20 euros, una de 29 i una altra de 49. Això vol dir que si esteu, o sigui, si creieu que realment tots gasteu 20 euros al mes en llibres, des de Llibreria Serret, tots fem les recomanacions per mig del blog, tots ho seleccionem tot, tots ho enviem a casa sense ports, i damunt, tots fem un 10% de descuento. Això en la tarifa de 20. En la tarifa de 29, tots farem un descuento més important, que sigui el 12%. I en la tarifa de 49, seria el 15%. La idea és de que per mig tant del Serret Llibres com del Serret Blog, pugueu entrar, sobretot als Serret Llibres, que ho veureu més fàcil, entreu a la llibreria virtual i veureu que fiquem feste soci. A partir d'ahir tenim l'explicació del per què ho fem, de quina manera ho podeu fer, és molt fàcil, sol cal registrar, i a partir d'ahir ja tots donem, diguem-li, tots els avantatges que pugueu tindre. Hem tancat un conveni en Òmnium Cultural. En Òmnium Cultural ja directament tenim un 5% de descompte addicional. Ojo, estem parlant de que solament per ser d'Òmnium tots em portaríeu ja un 10 més un 5, un 15. Això així, tal qual. A partir d'ahir, solament teniu que presentar, lògicament, el vostre carnet, tant virtualment com físicament, si esteu aquí a la llibreria, i no solament això, sinó que en Òmnium Terres de l'Ebre teniu avantatges, si esteu per aquí, de poder participar de descomptes importants en tots els espectacles i actuacions que estan fent. Això seria un Òmnium. Presentarem demà, ja ho dic ja, perquè realment serà demà, presentarem demà un conveni que he tancat en Museu de la Vida Rural. També, en descomptes, en... És prou interessant. La idea és que formar part del Club Serret tots dono, lògicament, un afegit, un afegit de productes culturals tant de proximitat com de no proximitat, en el vostre cas millor els de no proximitat, i que tots beneficiareu tant directament al comprar llibres com al participar dels diferents eventos culturals o jornades que preparem, o tant Museu de Vida Rural com Òmnium com altres productes culturals que tots anirem introduint. O sigui que aprofiteu, mireu-vos-ho, si realment, lògicament, consumiu llibres, tots apetits tindre com a referent Llibreria Serret, pues me teniu ahí al Serret Llibres, serretllibres.com, ahí ho trobeu tot, d'acord? Una abraçada i fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, fins d'aquí 15 dies, a reveure.
Literatura universal.
Bé, de les tres obres que parlem de literatura universal, començarem parlant de la novel·la negra escandinava, el número 24. És un clàssic del tirant de llibres. Però ja, amb això ja he fet el que vaig proposar de fer i ja no em faré més. Ho dic perquè... No sé, diguis... cada vegada un Jon Esbo, que n'he parlat quatre llibres i prou, ja n'hi ha prou. Bé, el llibre que parlaré es diu Jon Esbo, Nèmesi, és traduït fantàsticament per Laia Font i Mateu, però amb un problema. Aquesta traducció no l'ha fet a partir del noruec, sinó l'ha fet a partir de l'anglès, qual sempre és una cosa negativa. Jo sempre explico que això ja va passar amb el Larsson, amb el famós escriptor suec, Stieg Larsson, amb el Millennium, la sèrie del 3,
sí.
Que tots els que van presentar-se aquí eren obres una mica apòcrifes, perquè ni el títol corresponia amb el que deia ell, ni la traducció es va fer a partir del suec, en aquest cas, sinó que es va fer a partir de l'anglès o del castellà,
pel
qual la qualitat ja no saps ben bé que estàs llegint. Això és una cosa que és lamentable. Bueno, aquí, en tot cas, el títol no canvia perquè és igual que es va fer, però la traducció de l'anglès aquí al català ha estat bé. Està fet per Editorial Pro, col·lecció Butxaca Negra, Barcelona 2011. El preu té diferents preus, 9,95 en edició de butxaca, en paper, s'entén? 17,10 en format de paper normal, 8,99 euros en format digital EPUB. O sigui, hi ha molts diferents formats. Ara els llibres que es presenten sempre en diferents formats i el preu varia, no? Canvia. La traducció, ja dic, no s'ha fet en el noruec, sinó la versió anglesa, fet que lamentem. Aquest serà l'últim lliurament que us faig de Jon Esbo aquesta temporada. Us ho prometo.
La temporada vinent vés a saber, no?
La temporada que ja en parlarem. Amb els tres volums que he presentat, tres són, doncs. Ja teniu una bona teca per llegir i gaudir d'un dels millors novel·listes escandinaus actuals. Parlem d'aquest llibre. La història de la trama la trobem a la contraportada. Diu, una càmera de seguretat mostra a un atracador en un banc d'Oslo apuntant a una empleada. Li ha donat 25 segons al director perquè buida el caixer. Al no fer-ho, de fet no està 25 segons, sinó 27 segons, per 2 segons dispara i mata a la caixera. Ha trigat 31 segons per tragar una mica més. A Harry Hall, que era present a l'atracament, curiosament, recordo, és l'inspector, diguem-ne, de totes les novel·les d'aquest autor, policíaques. L'enregistrament de l'homicidi no se li invada al cap. Al costat de la inexperta Vitilon, que és una policia diguem-ne, encara que diguin experta, és una persona molt entesa en qüestió d'imatges, haurà de trobar l'assassí. Però Harry Holt té un gran defecte. Ningú com ell sap crear-se problemes i gairebé sempre fan olor d'alcohol. Quan semblava que la seva vida privada havia aconseguit la pau amb la Raquel i els seus problemes amb la comissaria estaven resolts, clareja amb una ressaca que desperta els seus pitjors malsons. Només recorda la insensatesa que va cometre la nit anterior, atendre la trucada i la invitació d'Anna, una antiga núvia. El pitjor és que Anna va aparèixer morta aquell mateix matí i ell és sospitós, tret que es pugui aclarir i demostrar què ha fet durant les últimes 12 hores. I té algun company que li va al darrere amb la intenció de caçar-lo. O sigui que entre els policies també, baralles internes dins del cos, passa això. Per a mi la clau d'aquesta novel·la està en el seu títol. Nemesí és la deessa grega de la venjança. I així Nesbo ha tractat una història sobre la venjança i el càstig, en grans dosis de reflexions filosòfiques, cites mitològiques i fins i tot una defensa de l'ètnia gitana, de la qual diu que han sofert la mateixa persecució que els jueus durant la història, però en aquell cas hi ha una cosa, diguem-ne, que no s'ha fet ressò. En canvi, els jueus sí. La venjança en diversos fronts ben filada és embastada amb un fil transparent i una gran fredor que ens porta de la mà pels diferents escenaris i les diferents trames i subtrames. A punt de partida, un assassinat comès al transcurs d'un assalt a una sucursal bancària que dona començament a una novel·la trepidant amb una multitud de personatges, uns nous i altres compartits amb el volum anterior, es deia Pit Roig, recordeu, ben filats i retratats i estan agafats amb una continuïtat sorprenent i un manteniment de la tensió ben apamat. Apunta Nesbo que els assassinats normalment no es fan amb ànim de lucre. Amb la meva novel·la, diu, els sentiments i les passions són el més important i es pot fer un paral·lelisme entre els personatges d'Ibsen, un gran escriptor noruec, allò d'aquell de una nit del poble, però l'obra més coneguda d'Ibsen, que amb les seves accions i no amb les seves paraules demostren el que senten. Llevant-se capes de ceba fins a quedar-se nus.
No fa pas massa la van fer a Barcelona, una nit del poble.
Sí, i Aigües Encantades, que és la versió d'una nit del poble en versió catalana, de Puig i Ferreter.
Exactament, de Joan Puig i Ferreter, sí, sí.
Molt bé. I aquí, a poc, després de donar pals de cec amb més d'una adreça equivocada i veure's al mateix hall dins d'una espiral de venjança, amb l'ajuda d'una companya amb una gran memòria fotogràfica, arriba a descobrir què hi ha darrere de cada front obert i sembra la llavor per a la resolució d'aquesta trama que s'arrossega des de Pit Roig. Vull dir que és una cosa que és una continuació una mica d'aquesta obra, de l'obra anterior. Però vaja, es pot llegir com una obra independent, No vol dir que necessitis haver llegit allò d'abans.
Ah, val.
No cal dir que és una novel·la additiva. I que cal llegir-la amb calma per la seva extensió. I per tant, us proposo que ho feu quan tingueu prou temps per dedicar-vos-hi, perquè si no, perdreu el fil. Perquè van sortint molts personatges i a vegades, com que van endavant i darrere, amb flashbacks i tot això, clar, a vegades perds una mica el fil. Però vaja, en tot cas, val la pena recomanar-la i per això repetim la referència. Jo Nesbo, Nemesi, traducció de Laia Font i Mateu, Editorial Pro, col·lecció Butxaca Negra, Barcelona 2011, 9,95 en edició de butxaca, 17,10 en format paper normal i 8,99 en format digital EPUB.
Doncs bé, jo vinc amb una novel·la més, diguem-ne, romàntica, com són les novel·les de Jane Austen per excel·lència. En aquest cas us vull parlar de Mansfield Park. És una novel·la que en català només té una traducció, que va a càrrec de Maria Dolors Ventós, i que es va editar el 1990 amb les edicions de Club Editor i la col·lecció Club de Novel·listes. Aquesta editorial va decidir fer tot de la literatura universal, fer com una col·lecció de diferents autors emblemàtics en català, perquè no hi havia aquesta literatura encara no estava traduïda al català.
La clàssica.
Clar. I llavors, doncs, és la primera i l'única traducció, pobra Jane Austen, del català de Mansfield Park. De fet, sempre he anat mirant crítiques i d'altres obres i això, i tothom comenta que és una pena que Jane Austen tingui tantes poques obres traduïdes al català, ja que és molt, molt emblemàtica i molt recomanable per les històries que explica i la crítica que tenen en totes les seves novel·les.
Hi ha un cas, és un cas molt diferent d'Orgull i Prejudici, perquè aquest està editat a diferents editorials.
Sí.
I sempre pots trobar aquest.
Sempre té molta tirada, més una que no pas les altres,
sí,
no?
Però això li passa a ella.
Però el que sí que trobo i que m'agradaria comentar és que, per exemple, aquest tipus d'obres, que, clar, és que aquesta edició és de 1990 i està molt ben feta, però que es podria renovar, no? Podrien fer-lo, perquè, per exemple, no he trobat enlloc que la venguin, o sigui, jo la vaig agafar de la biblioteca de la universitat. Per tant, si algú té sort en alguna fira de llibres trobar-la, doncs segurament li sortirà per molt pocs diners, però és una pena que, per exemple, no puguin anar ara els nostres oients a comprar-se el llibre, per exemple.
Clar.
I és una mica llargueta, té 335 pàgines, però és molt fàcil de llegir i t'enganxa molt ràpid, perquè la història també que explica és molt, molt interessant. De fet, és una mica prototip de una història prototip de l'època de la Jane Austen, com totes les que explica, no? Però aquesta en peculiar, perquè la protagonista principal es diu Fanny Price i és una nena que en la novel·la representa com la malaurança social d'aquella època. Per què? Perquè procedeix d'una família amb pocs recursos. Pocs recursos en el que fa referència al dintre de l'estament social dels benestants, no? Doncs estaven al límit, que sí que tenia una caseta i tal, els seus pares, però que no podien permetre's les comoditats que es podien permetre altres membres de la seva família. Llavors, és la segona de 9 germans, això tampoc ajuda a la família, no? I el que decideix la seva mare, per tal de lleugerir càrrega i perquè així no pateix aquesta pobresa, és demanar-li a una de les seves germanes, bueno, primer les seves germanes en general, si la poden acollir. Una d'elles li diu que no, que és la Mrs. Norris, que és vídua del seu marit, que era capellà com es diu, pastor, no?
Pastor protestant.
Sí, pastor protestant de Mansfield Park, precisament. I diu que no, que ella està en un ambient molt tranquil, que no vol, saps, una nena de 9 anys per allà molestant-la, podríem dir. I llavors proposa que l'enviï amb la seva altra germana, la Lady Mary Bertram. És una mica rar el nom, que precisament és la que està casada amb el senyor Thomas Bertram, que és el propietari de Mansfield Park. Llavors, mentre ho mediten, només les dues, es produeix un diàleg molt interessant en què s'entreveu molt, molt les creences i l'opinió de la gran part de la societat d'aquella època, que és que no podran tractar aquesta nena com tracten els seus fills. És a dir, que tot i que l'acullen, no poden tractar-la d'igual. Per què? Perquè la seva procedència no és la mateixa. Aquí també es veu els apel·latius, no? Lady i Sir dels pares, o sigui, dels propietaris de Mansfield Park i de la seva com senyora i senyor Price, no, dels pares de la Fanny. Per tant, sempre mantenen una distància, que això es veu palès en el tractament que tenen cap a la Fanny Price.
Perdona, Mansfield Park què és exactament?
És la mansió on es produeix tota la història i que és propietat de Sir Thomas Bertram.
D'acord.
És el context, és el...
Sí. Contenidor de la novel·la.
Sí, 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 sí. És on passa tot. Llavors, també un dubte que se li, això, que se li acudeix al pare és que no vol que aquesta nena acabi tenint alguna història, algun afer així amorós amb els seus fills, que són els seus cosins. Però, bueno, diuen, de moment li donen un vot de confiança i l'acullen quan té 9 anys. Clar, la seva dona diu, bueno, com que és molt petita, doncs viuran com si fossin germans i no passarà res. Doncs bé, com he dit, la Fanny Price viu bastant apartada d'aquesta família, i, però ja ella ja és discreta. No és una nena que sigui molt, molt xerraire, és molt tranquil·la, molt dòcil i molt observadora, això també. I l'únic membre de la família que li fa cas és un dels germans, que és l'Edmund Bertram, que és l'únic que té relació amb ella, manté converses, i és així com també la coneix més íntimament, i fins i tot arriba a ajudar el germà gran de la Fanny, el William, perquè així pugui ascendir en la Marina. Va passar de soldat a general. Llavors això per la Fanny suposa una gran ajuda i també fa que vagi creixent en la Fanny una mena d'afectivitat cap a l'Edmund especial, no? Però tot això, tota aquesta dinàmica que s'ha anat portant d'aquests anys es trenca quan arriben els germans Henry i Mary Crawford. Amb ells, la Fanny i els fills del Thomas Bertram, que són bastant rígids i bastant estrictes, coneixen el món de la diversió, dels plaers, fins i tot pensen... Hi ha un moment que s'organitzen per fer una obra de teatre, cosa impensable per al senyor Sir Thomas Bertram, que de fet els descobreix i s'escandalitza totalment i els fa fora tots. I llavors ja comença el moment de totes les novel·les de Jane Austen, que és el flirteig. El flirteig entre el germà de el fill Edmund i amb la germana Mary Crawford i el Henry Crawford amb les germanes de l'Edmund, amb les dues. És a dir, va tenir una sèrie de flirtejos a dues, saps? A un triangle amorós així raro. I clar, tot això, la Fanny Price està allà observant, no és ni partícip ni res, però observa. I a partir dels pensaments de la Fanny és on observem la crítica bastant moral que fa la Jane Austen a través d'aquest personatge. Sobretot aquest món de... Tant el món del flirteig i del que es considera que és correcte i que no, i també dels pensaments de les seves tietes, perquè tot això les tietes van posant cullerada, van dient la seva. I llavors, tots aquests flirtejos, com en la gran majoria també de novel·les de Jane Austen, acaben amb fugues d'enamorats i deshonres familiars. Sí, bueno...
La crítica de la moral victoriana, no?
Sí, exacte. Trobo que és molt comú, però és molt, molt, molt pragmàtic. Ensenya molt bé el que era la societat de Jane Austen. I bé, volia comentar-vos una mica també la vida de la traductora, que és una traductora bàsicament de literatura anglesa. És Maria Dolors Ventós, perdó. Va traduir bàsicament Jane Austen i Charlotte Bronte, per tant, escriptores romàntiques.
Sí, semblants, sí.
Sí, i italiana, a Calvino, i brasilera. Ha fet alguna traducció de Paulo Coelho. I ara treballa com a traductora, ajustadora i lingüista de TV3. Per tant, potser encara està en actiu i ens tradueix alguna cosa més. Ja contactaré amb ella a veure que renovi aquesta edició.
Si pot.
Sí, exacte. Torno a repetir la referència. És Mansfield Park de Jane Austen, el volum 89 de la col·lecció del Club dels Novel·listes. La traducció és de Maria Dolors Ventós i edicions de Club Editor 1990, 335 pàgines.
Bé, doncs, com us dèiem, hem de parlar de dos escriptors que ja no hi són, concretament Harper Lee i Umberto Eco. Harper Lee, de fet, era una escriptora nord-americana. Ha mort fa uns dies, va morir, el dia 19 va morir, fa 4 dies, per tant, amb 89 anys. Es veu que la novel·la que la va fer famosa era aquesta novel·la que es deia Matar un rossinyol, que no només va aconseguir el Premi Pulitzer l'any 1961, i que a més va ser adaptada al cinema en una famosa pel·lícula amb Gregory Peck l'any 62, sinó que va arribar a vendre més de 40 milions d'exemplars arreu del món.
Ostres. O sigui,
això aviat és dit.
Això també, sí, aquí sí. També hi ha un problema amb la traducció del títol. Es veu que l'expressió del títol, no me recordo quin és en anglès, però no correspon a rossinyol.
Ah, llavors és com una frase feta en anglès.
El Nightingale no és un rossinyol, és un altre animal. I van traduir per rossinyol i a partir de llavors sempre s'ha traduït així. Però són aquests errors que es van perpetuant al llarg del temps.
Es considera un clàssic modern de la literatura nord-americana, de fet una de les millors novel·les d'aprenentatge de la segona meitat del segle XX. Sabeu que l'autor amb aquesta novel·la denunciava el racisme al sud dels Estats Units durant la dècada dels 30, en plena depressió econòmica, a través d'un personatge recte i sense figures, Atticus Finch, un advocat que representava un home negre acusat injustament d'haver violat una dona blanca. Per aquest personatge, Harper Lee s'havia inspirat en el seu pare, perquè es veu que també ell havia defensat a la dècada dels 30 diversos acusats negres. Es veu que fins fa un any aquesta era l'única novel·la de l'autora que mai més s'havia publicat. Per això es veu que va ser una sorpresa quan el mes de febrer els representants de l'autora, que estava cega, sorda i amb problemes de memòria des de l'any 2007,
ostres,
van descobrir el manuscrit d'una altra novel·la, Ves i aposta un sentinella, després de dècades desaparegut.
Però que va fer abans de...
Es veu que s'havia fet abans.
Abans del...
Exactament. D'aquesta altra novel·la diu que en un sol dia al Regne Unit es van vendre 105.000 exemplars. En realitat es veu que es tractava d'un esborrany escrit abans de l'altra obra que li va donar la fama, abans de Matar un rossinyol. Es veu que en aquesta altra obra, Ves i aposta un sentinella, Atticus Finch té 72 anys i ha deixat de ser el model de conducta en qui els joves estudiants de dret s'emmirallaven per convertir-se en un ressentit i en un racista. Bé, doncs, es veu que també aquesta escriptora va tenir una certa relació amb Truman Capote, però va acabar una mica malament. Es veu que sembla que va ser Truman Capote qui la va impulsar a escriure Matar un rossinyol després del cas Scottsboro Boys, en què 9 adolescents negres van ser acusats injustament de violar dues dones blanques. Bé, això seria doncs la primera notícia de literatura universal, la mort d'aquesta escriptora.
Que s'ha fet una pel·lícula, recordem que poden veure...
Sí, aquesta pel·lícula del Gregory Peck.
Valdria la pena veure-la.
De l'any 62. I llavors tenim la mort d'Umberto Eco, que va passar també doncs, fa pocs dies, també el dia 20, la notícia del diari va sortir el dia 20, o sigui, pràcticament un dia després va sortir l'endemà.
Sí, sí,
bé, de fet, sabeu que Umberto Eco era l'autor d'una de les novel·les italianes de més èxit internacional, amb 50 milions de còpies venudes, El nom de la rosa, l'any 1980, on desplegava el seu interès per l'època medieval, els símbols, la teologia, la filosofia, barrejant tot tipus de reflexions amb una intriga dins d'un monestir benedictí del segle XIV. La novel·la utilitzava de forma intel·ligent materials originals per relligar literàriament una obra que demostra que tot ja ha estat dit i escrit, tal com deia l'autor. L'adaptació cinematogràfica també se'n va fer l'any 1986. Comptava amb Sean Connery i Christine Slater i es veu que va incrementar moltíssim l'interès per l'autor i pel gènere de la novel·la històrica, que anys després veuria un boom, un veritable interès.
Sí, va ser un boom, en tota la seva aquesta obra, en pel·lícula i en llibre.
De tota manera, a banda d'aquesta novel·la, Umberto Eco havia fet moltes altres coses.
Sí.
Abans d'aquest èxit literari global, ell ja era un intel·lectual postmodern reconegut en els cercles de pensament d'arreu del món. Nascut a Alessandria, al Piemont, no la d'Egipte, sinó la italiana. El 5 de gener de 1932 s'havia doctorat en filosofia a la Universitat de Turí, però des de 1971 exercia a la Universitat de Bologna, on el 2008 l'havien fet professor emèrit, i havia escrit nombrosos assajos de semiòtica, estètica medieval, lingüística, filosofia, i es veu que també es considerava experta en James Bond. La seva primera gran obra va ser una...
Sean Connery, no?
Exacte, sí. La seva primera gran obra es deia Apocalíptics i Integrats i va posar les bases perquè els semiòlegs comencessin a treballar en la comunicació de masses. Una altra obra va ser El superhome de masses, l'any 76, on analitzaria les novel·les de fulletons i el seu èxit a partir dels personatges protagonistes, d'Arsène Lupin a James Bond, de Tarzan a Superman. Havia també escrit llibres i centenars d'articles sobre l'actualitat per als mitjans de comunicació, com per exemple The New York Times. I es veu que l'última novel·la era número 0, del 2000 número 15. 7 novel·les havia escrit i tractava temes que ja havien aparegut en les seves obres anteriors, com ara, per exemple, Els complots, que era el tema principal del Pèndol de Foucault, l'any 1988, sí. Les mentides, el tema de les mentides, a Baudolino, de l'any 2000, La corrupció, a l'obra El cementiri de Praga, de l'any 2010. En totes les seves novel·les, la història i la semiòtica hi tenen papers crucials, sigui per parlar del pas del temps i les convencions, com per exemple a la novel·la L'illa del dia abans, de l'any 94, o d'un home que per la memòria intenta recuperar-la, a la novel·la La misteriosa flama de la reina Loana, de l'any 2004. En el cas d'aquesta última novel·la, número 0, es tracta d'un retrat de la societat italiana de l'any 1992 que mostra les falsedats que rodegen el món de la informació amb una crítica punyent al periodisme. L'autor va escriure una novel·la perquè volia fer arribar a un públic major la seva advertència que els diaris menteixen, els historiadors menteixen i la televisió menteix. Algunes crítiques que ell llançava són, per exemple, que el periodista ha d'introduir opinions disfressades de fets, o la insinuació és part de la manipulació. Havia rebut desenes de consideracions a universitats de tot el món i una frase molt significativa diu el següent: qui no llegeixi, als 70 anys haurà viscut una vida. Qui llegeixi, haurà viscut 5.000 anys.
Per això hem de llegir.
I, diu, sí. I va dir també, la lectura és la immortalitat cap enrere.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim el nostre micròfon, l'hem volgut acompanyar en Parc Brulló, que sembla que està molt atrafegada, però que es podrà dir una notícia interessantíssima des del sud de la nació. Vinga, bona abraçada i benvinguda.
Com esteu?
Bona molt bé, tu com estàs?
Pues, doncs això, molt atrafegada, com digueu vosaltres, amb moltes coses entre mitges i m'heu pillat a punt d'encetar un taller de valencià amb persones immigrants que estan apuntant en 6 sessions cada dimarts, o sigui que molt bé, però tinc una agenda molt plena per a contar-vos aquesta setmana.
T'escoltem.
Explica.
I prenem nota.
Dijous mateix, la UGI li fa un homenatge dins del seu 25 aniversari de la Universitat Jaume I. Doncs es fa un homenatge a Raimon, li participa en un concert i després li fa un acte acadèmic commemoratiu del 25 aniversari, però també de gestió o amb la distinció de la medalla del mèrit per la seva trajectòria i per la seva aportació al món de la cultura, no? I com ha contribuït ell a difondre doncs les poesies i els poemes d'Ausias Marc o de Roís de Corella, dels clàssics, de l'Espriu també, no? O del Pere Quart. I bé, doncs això serà dijous a Castelló, a la zona de Castelló, al nord del País Valencià, a la UGI. Més coses. Si parlem encara de música, tenim el Joan Amèric i el Pau Alabatxos, que se'n van a la zona de la Costera el dia 26, al Gran Teatre de Xàtiva. Acaben de, o estan fent rodar un espectacle on es reivindica no només la música, sinó també la paraula i els somnis compartits per tirar endavant un país. Estan presentant, com us dic, un espectacle que es diu Co-inspiració. I també estaran, crec, a l'Auditori de Barna la primera setmana de març. Però així, aquesta setmana, el dia 26, del Teatre de Xàtiva, se'n van el dia 10 de març al Palau de la Música de València i rodaran l'espectacle arreu del País Valencià i suposa que també a altres llocs doncs, els demane presència. O sigui, això pel que fa a la música. No sé si us sentiu parlar de l'espectacle, però este té molt bona pinta. I després, aquests dies, aquesta setmana, acaba també l'exposició d'Anna Moner i de Sebastià Català sobre els cossos agredits, que se fa l'octubre, el 7 d'octubre, aquí a València, on també es presenta dijous, a l'Esa de la Vesprada, Capvespre, que és un llibre de Josep Bertomeu, i que el mateix Girbes, que ha sigut Premi Nacional i recentment ha marxat, doncs va dir que tenia les descripcions de València més belles i més colpidores i que havia segut i que diguem-ne que il·lustraven la formació que havien segut els intel·lectuals i els polítics del País Valencià. Això perquè fa a l'octubre i a l'exposició i als llibres. I també encara una cosa més.
A veure.
Que deixa ahir i ja parlé un altre dia d'ell. L'amor fora del mapa, de Roca Sagran, l'edita Sembra, i és un llibre farcí de versos i de música que la musiquen Borja Penalba i Mireia Vives, i és per anar engrandint la història que conta aquest llibre i de retrobar la vida de tres joves que van perduts i que de poc a poc van donant sentit a les seues vides i a les seues emocions a través de la música i els versos. I això és tot. No sé si vos he contat massa pressa, me voleu preguntar coses o ja estem fora de temps.
No, pateixis, avui tenim...
Per tu sempre hi ha temps, Empar, ja ho saps. Eh?
Ja veus.
Necessitem moltes notícies d'un País Valencià ja una mica recuperat o en procés de refundació, no?
Ja estem en procés de refundació, ja s'han notat algunes coses. D'aquí a no res tenim les falles, sembla que aquestes seran les primeres falles un poc diferents.
Sense caloret.
Sí, exacte, sense caloret. Mira que aquesta setmana, que és cap de setmana, es farà la crida, que és on Rita fa un any va dir això del caloret.
Ah, sí.
I bé, ja tenim... per primera vegada en 25 anys, gent nova dalt de les torres de Serrastre fer la crida. I també, doncs sabeu que nosaltres, des del primer dia de març, fem cada dia una mascletada a la plaça de l'Ajuntament a les 2 del migdia, i aquesta mascletada només estava reservada el balcó a les personalitats i a la Junta Central Fallera, a les falleres i als polítics un poc. Doncs aquest ajuntament ha volgut també obrir el balcó a la població, a la ciutadania, i ha sortejat unes quantes entrades, crec que són 10 diàries, una així, perquè la gent puja també a aquest balcó i siga un balcó, el balcó del poble. O sigui, que les coses canvien, algunes coses, sí. Les mostres van canviant i així que estem ben pagats, la veritat.
Molt ben part. Doncs
vinga,
quedem
doncs,
així.
Fins a la propera setmana, a veure
fins
si aquests alumnes
dies.
Que em miren en cara de no sap què, a veure si recuperen, perquè hem fet la crònica enmig d'un taller de València, ja no us dic res més.
Fantàstic.
Això també, la llengua és vehicle de ciutadania i això també és enriquidor.
Apa, doncs.
Fins a una altra.
Una abraçada.
Una abraçada. Fins aquí 15 dies.
Adéu.
El debat. My lover stands on golden
sand. Bé, doncs, el debat d'avui era obvi que en un moment o altre n'havíem de parlar. El tema dels límits de la llibertat d'expressió. Si és que n'hi ha o no n'hi ha. M'imagino que els nostres oients, i vosaltres també aquí a l'estudi, sabeu per on vaig.
Sí.
Fa pocs dies, durant el lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona, doncs Dolors Miquel, aquesta poetessa, va ser doncs, convidada doncs, a llegir doncs, un poema.
O té un premi, em sembla.
Això ja no ho recordo. Bé, el cas és que va llegir un poema que es diu Mare Nostra, i aquest poema va escandalitzar a segons qui. Hi va haver un representant polític que es va aixecar de la sala i va marxar. La poetessa diu que és simplement, aquest poema diu que és un poema que és una dignificació del cos de la dona, i diu que l'escriptora està molt sorpresa perquè ara aixequi polèmica un poema que és de l'any 2006. Després s'ha sabut també que aquest poema podia estar plagiat, perquè es veu que de versions del Pare Nostre
que
n'hi ha moltíssimes, sí, exactament.
Home, és un clàssic, eh?
Sí, és un clàssic. Hi ha un noi, Albert García, que es veu que fa temps havia fet un poema molt semblant, que es deia Els versos sotànics, d'Albert García. I diu que fins i tot ni ho ha denunciat, això, no? Però es veu que va coincidir una vegada, que van coincidir en un sopar, ells dos, amb altra gent, i resulta que aquest poema dels versos sotànics, aquest de l'Albert García, li havia llegit a la Dolors Miquel, i al cap de poc temps va sortir aquest poema de la Dolors Miquel, aquests dos poemes que s'assemblen molt. Vaja, després de l'Alberto Fernández Díaz, que és aquest senyor que ha protestat, hi ha hagut molta altra gent que ha dit que era una vergonya, que diu que la Colau només s'atreveix amb els catòlics, amb els cristians, i amb l'islam, no s'atreveix ningú. Clar,
això diu gent d'iniciativa o què? Cap aquí, no?
Fins a quin punt hi ha límits a la llibertat d'expressió, si és que n'hi ha?
Jo el que penso que és que això és un tema, diguem-ne, complex. No? Jo no dic que sigui tan fàcil dir fins a quin punt és lògic o que, fins a quin punt és lògic. Això també us ho van plantejar a la gent que feien a Polònia, perquè, clar, si l'ETA feia un atemptat i matava una persona, això en podien fer paròdia humorística? Això seria llibertat d'expressió? Clar, i van dir que no, això no, podem, no podien tocar-ho, perquè, clar, és que sí que hi ha uns certs límits, però hi ha coses que a vegades un és purament opinió, una qüestió moral, que això, mira, pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però el que no pots fer és, diguem-ne, desqualificar una persona perquè la moral d'aquella persona no coincideixi amb la teva. I això és el que va passar aquí. Entre el Fernández Díaz i la Miquel, dels Miquel, hi ha una diferència abismal en moltes coses, suposo. Sí. I, per tant, les expressions d'un i l'altre, doncs el Fernández Díaz s'expressa a l'Ajuntament i ell s'expressa en una festa literària.
Hi ha un article avui, a l'Avui, al Punt Avui, de l'Isabel Clara Simó, un article d'opinió, penso que a la segona pàgina del diari, on parla d'aquest fet i ho qualifica de molt greu. Diu, on estem arribant? És que sembla que
sí, però
estem a la Inquisició, gairebé.
Això va passar un altre, perdona, va passar un altre fet ja. Aquest és un dels fets, també una altra vegada va ser també, no recordo en quina circumstància, que també es van aixecar, va ser l'Albiol, exactament. El dia que, què va passar? També va marxar, va aixecar i va marxar també.
Però no era per poesia, no era per qüestions de poesia, era per qüestions de ideològiques. Em penso que el president de la Generalitat estava inaugurant el metro de l'aeroport i no van convidar ningú del govern espanyol i es veu que van dir que això tots ens ho havíem pagat nosaltres, que si ens havíem de refiar del govern espanyol que ens fes les infraestructures ja podíem anar esperant.
Que havia dimitit, va dir en espanyol, exactament. I llavors, sentir aquesta paraula, bum, s'aixeca i marxa. Però aquesta forma de fer, d'aixecar i marxar, jo penso que és de poca capacitat d'entomar la coses que no estàs d'acord.
Però també per obtenir protagonisme.
I també, clar, tothom va enfocar-lo amb ell, que s'aixecava i marxava.
Sí, no, però,
i aquí
a veure, estem d'acord que hi ha, potser sí que hi ha alguns límits, però en el sentit de no ofendre directament a algú amb coses personals. Jo crec que aquest poema sí que és el que tu dius, Joan, que hi ha dues morals diferents i cadascú sobre un tema pot dir el que pensa. No està atacant directament a la persona que es va aixecar i va marxar. Jo crec que això, i a més, per l'altra banda, han fet i desfet molt i ningú no els hi ha pogut dir res. O què passa aquí? No? Perquè, a veure, també ells sí que són experts en, crec jo, això és una opinió meva, són molt experts en criticar i atacar directament a persones a través d'aquestes coses, també.
O posar-los a la presó com els titellaires de Madrid, per exemple.
Totalment.
Un altre acte d'aquest també de completament desproporcionat.
I això d'aixecar-se, estic d'acord amb tu, Francesc, que és part del show.
Es veu que aquest poema forma part d'un llibre, Missa Pagesa, que va guanyar el Premi Gabriel Ferrater l'any 2006, i es veu que fins i tot se n'havia fet una adaptació teatral, que es va poder veure a la sala La Seca, l'any 2012. Clar, la poetessa es queixa i diu, és com si de cop i volta s'hagués descobert un cactus i de cop es pensés que totes les plantes que ha escrit, o sigui, tots els poemes, que són més de 1.000, són així.
Clar, no, totalment.
Clar, no tots els poemes són així, tot i que alguns que ha fet són mica...
Són contundents,
sí,
però
contundents.
Que cadascú té el seu estil, no?
Clar.
I mentre no facis un atac directe, diguem, amb una persona o amb una ideologia, no sé.
Sí, una institució, que podríem dir,
una
també.
Una institució, clar.
El Sebastià Alzamora fa pocs dies, el dia 18, va publicar un article al diari Ara, un poema com un problema, en què venia a dir que, en el cas de l'Alberto Fernández, que això d'aguantar coses que a vegades no li agraden ja va inclòs amb el càrrec.
Ah,
i que la seva feina és aguantar i si de cas, doncs, quan acabi l'acte, doncs ja dirà el que vulgui, però que és una mica de mala educació, en certa manera. No?
Ens hem trobat alguna vegada quan estàvem a l'Ajuntament.
Diu, el que em costa més d'acceptar és que un representant públic, a qui tota la ciutadania li paga el sou com el seu germà, aixequi el cul de la cadira en un acte públic perquè el poema que escolta no és del seu gust. I li diu, escolti, don Alberto, vostè no és on és per fer crítica literària. Això ja ho han fet per vostè els membres del jurat del Premi Ciutat de Barcelona. I a vostè el que li correspon com a regidor, ni que sigui del partit més corrupte d'Europa, és presentar-s'hi, escoltar respectivament respectuosament el que se li digui i quedar-se tranquil·let, sense muntar espectacles de mal gust. Massa que cada dia escoltem autèntiques barbaritats dels seus companys de files, siguin de partit o de militància als mitjans, i acostumem a fer-ho amb un mínim sentit del decòrum.
Exacte, totalment. A més, jo crec que aquesta dona, pues, no sé, en la seva manera ha jugat, no?
Amb... Juga amb els mots, juga amb... Sí, jo penso que el seu objectiu no és ofendre.
No,
el passa és... que diu una paraula que no es diu gaire. Cony, bueno, no ho sé. No, vull dir, però no arriba a més enllà, no?
No.
Però què passa? Les paraules són dolentes, les paraules?
No.
Doncs... És la funció semiòtica que tu li apliques.
Sí,
el que té la funció. En canvi, una persona, per exemple, d'extrema dreta, li donarà un valor. I una persona d'extrema esquerra, una altra,
sí.
La mateixa paraula. I dius que és diferent la paraula? No. La paraula juga, però la categoria moral és diferent.
Però jo estic d'acord que està... Jo estic d'acord que aquest poema està molt ben fet i ben pensat, o sigui, és difícil modificar i, saps? O sigui, que el joc de paraules està ben buscat. Jo no tinc... Que ara cadascú que se'l miri de la perspectiva que vulgui, no? Però no suposo... No m'he plantejat mai que sigui... Que vagin, saps, en atac d'algú. En contrari, és una manera d'expressar-se i llavors...
Molt bé, doncs queda dit. Avancem.
Sobre el fet literari.
Bé, sobre el fet literari d'avui parlarem, en aquest espai, d'un esdeveniment que jo considero transcendental per la seva significació més enllà dels resultats que han estat dins d'això. Em refereixo a la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Mm. Des d'aquí se n'havia reivindicat que hi havia dintre la Junta de jurats que decideixen qui pot ser la persona premiada, hi havia un marcat endocentrisme i fins i tot una ideologia patriarcal profunda. Jo sempre que jo, com a membre d'Òmnium Cultural que sóc, sempre m'enviaven aquí qui eren els membres, em deien qui havia els membres del jurat, i el problema no és la quantitat d'homes o dones que hi havia dins del membre del jurat, perquè hi havia, això era bastant paritari. Mm. El problema és que, i quan jo encaixava d'això, que de 47 premis només haguessin sortit 4 dones premiades, que això no arriba ni un 10%, dic, home, dic això, deia aquests adjectius que us acabo d'explicar. Quan deia això, em contestaven els d'Òmnium dient que això no és ben bé així, perquè el jurat és paritari, i que, per tant, clar, elles són independents, que Òmnium no té res a veure amb el jurat, l'escull, però és el jurat qui decideix. I llavors els contestava dient... La ideologia, l'androcentrisme, és ideologia i, per tant, no és una qüestió que afecti a homes i dones, sinó que afecta a les persones,
clar.
Totes. Per tant, hi pot haver dones que siguin completament androcèntriques i no se n'adonin.
Clar,
i homes
clar.
També.
Sí,
I, per
sí.
tant, no, com que és una ideologia, no depèn de qui és el jurat, sinó de la manera d'entendre la concessió d'aquests premis.
Mm.
Afortunadament, ara han concedit el premi més que merescut a Maria Antònia Oliver, és una escriptora que conjuntament amb el seu company, Jaume Fuster, que dissortadament ens va deixar fa uns quants anys ja, que porta una biblioteca molt important de Barcelona,
sí.
Doncs ella, eren parella i entre ells dos van fer una literatura que ha vençut d'una altíssima qualitat, i concretament ella, que no llegiré tots els llibres que va fer, més en llegiré alguns, perquè veieu que valia la pena, diguem-ne, donar suport a una persona que compleix estrictament les normes del premi i que, a més, és una dona. I proposaria que, a partir d'ara, durant 10 anys seguits, sortissin només 5 dones. Només poguessin sortir dones i, a partir dels 10 anys, un any sí, un any,
un
no.
Any no.
Un any home, un any dona.
Clar,
per recuperar una mica
exacte.
La dignitat d'aquest premi. I penso que aquest premi és que sembla que no hi hagi dones que escriguin i que ho fagin bé.
Sí.
Entens? I per tant, jo des d'això, des d'aquest programa, sempre ho hem dit i sempre m'he queixat de que cada vegada, no dic que els que hagin donat premi als homes no siguin molt importants, molt valuosos i molt vàlids. És clar que ho són, però home, és que aquí a Catalunya tenim homes i dones que també ho són.
Sí, sí,
i aquestes
sí.
No els tenien en compte. I espero que a partir d'ara
canviï.
Jo proposaria això, 10 anys seguit dones i després un any sí i un any no. Exacte. Aquesta és la meva proposta i els hi faré arribar a Òmnium perquè diguem-li, transmetin al jurat.
Exacte,
no? Sí. Que li transmetin la meva opinió al jurat, doncs que li transmetin aquesta. I que si no en saben, jo li puc donar una llista de 100 dones o de 50 que poden tenir aquest premi. Perquè també la vaig fer, aquesta llista. Vull dir que
és un, caram, Joan.
És un tema que movia, no? Perquè és que és veritat, home. Sembla sí. que aquí només hi hagi homes... No
dic totalment,
que qualsevol dels altres no s'ho mereixi, eh? No ho dic això, però això ho dic perquè la proporció de persones importants i que compleixen les normes aquí, n'hi ha tant de dones com d'homes. I ho hauríem d'haver repartit més millor.
I també és una manera de fer conèixer més l'obra d'aquestes dones,
clar,
no?
Home, perquè... esclar, ara...
Sempre, sí, sempre anem com a peu coix, no?
Ai, i li donem a persones ja grandíssimes. Sí. Per exemple, a Montserrat Abelló, que ja va dir una mica si em moro i no em dono el premi, va dir.
Ja, ah, és que
clar, i aquesta persona també és gran, ha tingut bastants problemes, diguem-ne, malalties, no? Clar, i també li donen poder abans no es mori. Però sempre, clar, no es tractaria de fer... Ho podíem haver donat a la Maria Mercè Marçal, a Montserrat Roig, a tantes escriptores... Sí. que no els hi han donat, que clar, pues ja s'han mort, ara ja no s'hi poden donar.
És una pena.
Però n'hi ha d'altres.
No podem fer el premis pòstums, clar, però és que vulguis o no.
Pues diré una mica les obres que ha fet. Algunes obres que ha fet, a veure, a més de l'obra narrativa, que conforma el gruix de la seva producció, Maria Antònia Olivé ha conreat el teatre, amb obres com Negroni de Ginebra, que és una adaptació teatral de l'obra de Salvador Galmés, un escriptor de les Illes. La Dida, també. En el camp audiovisual ha treballat en guions cinematogràfics i per la televisió, la ràdio, els quals, entre altres, podem destacar una de les sèries Vegetals, Muller qui cerca espill, Què patines, Laura... Ha format part així mateix del col·lectiu Ofèlia Dracs. Ofèlia Dracs era un col·lectiu d'homes i dones, escriptors, escriptores, que feien literatura de gènere.
Sí.
Possiblement deixar. Van començar amb el de Pomet d'Estrapomer, que era eròtic, i a partir d'aquí van fer altres gèneres. Una altra va ser la novel·la negra, tots fent contes, eh? Eren contes, eren uns 10 els que participàvem amb això. Després va haver el de menjar, el plaer de la gastronomia, i després va haver el de la ciència-ficció. Hi ha hagut diferents gèneres o subgèneres de la literatura que aquest col·lectiu hi ha participat. I la Maria Antònia Oliver era una d'aquestes persones que formava part d'aquest col·lectiu. Si hem de parlar de llibres més concrets, podem parlar de les novel·les següents, per exemple, Cròniques d'un mig estiu, publicat quasi bé tot... Van anar a viure a Barcelona, perquè encara que vagi néixer a les Illes, va venir a viure aquí i va publicar totes les obres aquí. Cròniques d'un mig estiu a Barcelona al 70... Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, del 72, El vaixell diràs no tornaràs, del 76, i el 90 es va publicar dues vegades, Punt d'arròs, 79, 85 i 96, tres vegades, Crineres de foc, el 85, el 2002, el 2002 finalista del Premi Sant Jordi, el 84. Després Estudia el lila, això des del punt de vista feminista, el 85, i que és també la sèrie de Destivesca de l'Oni i ho va fer obra negra on la detectiva era una dona però ja amb la policia catalana.
Que xulo.
I per tant ens val la pena destacar això, eh?
Sí, sí.
Antípodes del 88 també aquestes dues obres, Antípodes i Estudi Lila, són d'aquesta sèrie de l'Oni Guiu, es diu la detectiva. Joana E, llibre importantíssim, ha publicat el 92, el 93 va tenir el Premi Prudència Bertrana, es va publicar el 93 i el Premi Prudència Bertrana del 91. El sol que fa l'ànec, el 94, també un altre de l'Oni Guiu, Amor de Cans, el 95, i Tallats de lluna, el 2000. També fent narrativa breu, teatre, guions de ficció, traduccions, en fi, una persona que ha fet una gran feinada i, per tant, és més que mereixia aquesta obra, que pensem que també que a la mort del seu marit va afectar-la molt.
Sí.
Després va tenir una malaltia personal greu que va estar a punt de deixar-los. Afortunadament es va guarir i continua ara animada per aquest premi i per la gent que li ha donat suport torna-s'hi una altra vegada i esperem que els llibres que vagin sortint doncs siguin de la mateixa qualitat que aquests.
Per tant, encara més.
O encara més. I que tinguin els premis que es mereix. Bé, de moment deixem aquí el tema i seguim.
El noticiari.
Doncs bé, avui al vespre tenim el noticiari Marguerite Duras a la cuina. Un llibre deliciós, La cuina de Marguerite, que ens transporta amb molta delicadesa a la cuina de l'escriptora i ens fa avinent com entenia ella el fet de cuinar. L'escriptora Marguerite Duras, que és una escriptora francesa, fou autora d'una quarantena d'obres, entre les quals trobem L'amant o Hiroshima Mon Amour, que va guionitzar per al cinema del 1959. També va escriure teatre i va realitzar gairebé una vintena de films. És tota una icona per a les lletres franceses. Aquesta autora va néixer a la Indoxina francesa i va passar allí la seva infantesa i adolescència. Després es va instal·lar a França i va formar part de la resistència durant la Segona Guerra Mundial i va viure moltes altres peripècies. Però aquesta primera època de vida a Indoxina la va marcar profundament. I així ho veiem en un petit llibret editat fa pocs mesos per SD Edicions, La cuina de Marguerite. Una peça deliciosa, delicada, molt cuidada, que combina algunes de les receptes que havia apuntat l'escriptora en un quadern seu vermell i en altres papers com calendaris i que sembla que cuinava amb certa freqüència, que eren plats que dominava i li quedaven molt bé. Moltes d'aquestes receptes provenen de l'Orient. Però el llibre és molt més que un bonic receptari d'una escriptora cèlebre, perquè també intercala textos seus que fan referència a plats o algun aliment relacionat amb la recepta que es reprodueix o el fet mateix de cuinar, així també com converses. I molt important, també inclou fotografies de la cuina i el menjador de la casa que l'escriptora tenia a Neuf-le-Château, la seva casa de camp. A més, el llibre està traduït per Anna Casasses i el va editar el seu fill l'any 1999. Una altra notícia que us porto és que més de 90 grups participaran en l'Aplec Internacional de Perpinyà. Aquest any, a Difolk, l'Associació per a la Difusió del Folklore, presenta la llista dels grups que participaran en l'Aplec Internacional a la 29a edició, del qual se celebrarà a Perpinyà el 30 i el 31 de juliol. A tot el centre històric de Perpinyà hi haurà actuacions al llarg de tot l'últim cap de setmana de juliol i serà una immersió en la cultura popular catalana. L'Aplec Internacional és un esdeveniment organitzat per Edifolk que proposa que durant un cap de setmana la cultura popular catalana desembarqui a una ciutat europea. Si bé en anteriors edicions els grups que hi participaven eren uns 30, per aquesta ocasió i aprofitant la proximitat amb Perpinyà, la xifra s'ha triplicat. I això tindrà una repercussió molt positiva, ja que es podrà veure la riquesa no només de la cultura popular catalana, amb l'actuació de sardanistes, bèsties de foc, balls de bastons, sinó també es podran apreciar les diferències entre manifestacions. És el cas del Ball de Gitanes, que hi aniran quatre colles, la d'Arbúcies, Martorelles, Mataró i Santa Maria de Palautordera.
Aquí al costat.
Sí, i això també permetrà apreciar les diferències entre les diferents poblacions. I una novetat que afegeixen en aquesta 20a edició de l'Aplec, 29a edició, serà que hi haurà una colla de trabucaires, la de Cardedeu, amb una actuació de la Moixiganga de Barcelona, que actuarà al portal de la Catedral de Perpinyà.
Bé, un parell de notícies més breus. Un és que us faig saber que un grup de hackers va publicar una llista de periodistes que reben diners del Corte Inglés. Això vol dir que no es pensem sempre que a vegades els periodistes doncs, són eteris i diuen la seva opinió allà sobirana i no tenen influències de ningú, doncs això és fals. No, no, i òbviament que hi ha algú que és honest, evidentment que sí, que clar, si no malament aniríem. Però, per exemple, diu la llista d'unes persones. I per anar més enllà, diu, això ha sortit a través del diari El Confidencial, que diu, per exemple, Fernando Onega va facturar del Corte Inglés quasi 300.000 euros. Oh. Isabel Durán, presentadora de 13 TV, 54.000 euros. El cap d'opinió del diari d'ABC, ja Jaime González, que va cobrar 55.000 euros mitjançant la societat, una societat Mongomèdia. Bé, hi ha més casos d'aquests de patrocinis des de gent de l'agència EFE, el Europa Press, també. Mm. O sigui, també no solament paguen, però perquè ho fan, això, no? No perquè ho paguin, perquè així els agrada, sinó perquè facin precisament segueixi la línia ideològica que defensa el Corte Inglés, que ja sabem quin és. Hem de saber qui el va fundar, que un falangista, vull dir, que tot això té tot un coronari i que diu que el 2013 el Corte Inglés té un nou director general, Dimas Rodrigo Jiménez Álvarez, un militant falangista que fou candidat de la coalició Falange Espanyola Independiente, Falange 2000, FEI, per la circumscripció de Valladolid a les eleccions del Congrés Espanyol de 1906 i de 2006 i al Senat de 2006. Jiménez Álvarez és nebot del principal accionista del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, perquè veiem una mica què passa, diguem-ne, rere les cortines. I l'última cosa que us volia explicar és una cosa trista, perquè aquest dia s'han parlat molt els mitjans de comunicació i nosaltres, com que també el tema de gènere també es preocupa, i molt més quan hi ha violència de gènere, doncs també, en aquest cas, el tema de la pederàstia, sortit el tema dels ambaristes de Sants, però que sembla que al final sembla que mireu ser una persona, després el subdirector també estava implicat, allò semblava que hi havia una cosa ja institucionalitzada, ningú deia res, perquè ets petit quan t'ho fan i quan ets gran fa vergonya de reconèixer que tu també has tingut algun tipus de violació, i per tant, doncs, jo per diguem-ne, perquè hi hagi més informació, recomanaria un article de l'Ara que es diu Crueltat. Està fet per la Sílvia Soler, és una periodista molt coneguda, que va publicar-se això el 18 d'aquest mes, i que, per tant, explica una mica la seva experiència amb escoles religioses. No és un cas exactament de violència sexual, però sí que és un cas de violència mental.
Sí.
Allà no és que les obliguessin a fer segons quines coses, perquè entre elles, altres coses, tot eren dones, clar que podia haver-hi lesbianes, no? Però no era el cas, sinó que allà hi havia un control ideològic fortíssim. I també recomanar la pel·lícula Spotlight, que es podia subtitular Tothom ho sabia.
Sí.
Tothom ho sabia, ningú deia res. Spotlight és un fet real que va passar a Boston, Estats Units, i Boston és una de les poques ciutats dels Estats Units que la majoria és catòlica. I hi ha moltes escoles catòliques. I aquestes escoles catòliques va començar a haver-hi un cas de pederàstia d'un capellà, i que semblava que només era un cas, i aquest cas el bisbe el va apartar i prou, no va passar res més, no el va fotre a la presó. I en raó de que investigant aquest diari van veure que hi havia 77 casos a Boston només.
Sí, és molt recomanable.
En un any, 77 casos, que això és un 6% dels capellans que hi ha allà. Això és una xifra realment escandalosa, i arran d'això, doncs, el bisbe el van destituir, bueno, va haver tota una sèrie d'històries que fins i tot el papa va haver d'intervenir-hi.
Sí, crec que aquesta història va ser com el detonant, no?, la sèrie d'investigacions a l'Església sobre...
El papa va haver de demanar perdó què, van haver d'indemnitzar tots els casos que es van denunciar, perquè, clar, molta gent també em va patir, no va dir res.
Clar.
Això són casos denunciats. Per tant, clar, totes aquestes coses a mi em sap molt de greu que puguin passar aquestes històries i que, diguem-ne, no, i que hi hagi tanta por de denunciar-ho.
Exacte.
Llavors, quan tens 50 anys, si tu te'n recordes quan ets petit que t'ho van fer, ara és un moment de greu, perquè això no caduca mai.
Exacte.
Perquè ho tens aquí al cap i suposo que d'alguna forma o altra t'ha d'afectar això. Per tant, des d'aquí, doncs, recomanaríem doncs que es miris aquesta pel·lícula, molt interessant, és llarga, ja ho dic, dura 2 hores i mitja, però és molt interessant com, quines pressions reben els periodistes per callar, per fer-los emmudir, i ells no volen.
Clar,
i al final ho publiquen, i al publicar-ho és quan s'escampa tot. Fins i tot el director del diari al principi deia que sí, però o el propietari, però diu això és un escàndol, a veure si no es compraran el diari, a veure, totes aquestes coses surten allà, i jo recomanaria veure aquesta pel·lícula, perquè és una denúncia clara d'aquest tipus de pràctiques que mai a la vida s'haurien de fer, tot i que n'hi ha, encara n'hi ha, i aquí també n'hi ha, però no només a Boston, per desgràcia. Bé, deixem aquí el noticiari i anem a la frase, no?
Una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent reconeix que no en té cap. I això, sabeu qui ho va dir? Marilyn Monroe.
Un personatge també per estudiar.
Exacte, sí, però jo sí que crec que era molt intel·ligent, però es feia la beneita,
Sí, i amant de John F. Kennedy.
Exacte, sí. Però és una altra filosofia. Sí, i amb aquesta frase deixem acabem el
programa
de llibres
d'avui. Sí, exactament. El programa 309, d'aquí 15 dies tornem a venir i us farem un nou programa que esperem que us agradi. Que tingueu una bona setmana i que llegiu molt.
Bon vespre, moltes gràcies.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Asra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Rubiralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!